the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. És dimecres, el dia del cinema al Planeta Prat, i com sempre és el dia del cinema gràcies al Francesc Cànovas i al 24 Fotogrames. Què tal, Francesc, com va?
El dia de cinema.
Doncs anem a parlar d'aquestes estrenes.
Molt bé, mira, parlarem de Blancanieves, parlarem de Novo Caín, parlarem de Ocho, la nova de Julio de Medem. La Reco és una Reco que s'ha estrenat ara, però que va ser la que va obrir el festival de Sitges de l'edició passada, que es diu, sí, Presence, que està força bé. I el clàssic que la restem de la setmana passada, que és Ascensor para el Cadalso.
Molt bé. Doncs comencem per aquesta superproducció, Blancanieves.
Este era el reino de mi padre. Un lugar justo. Pero la reina lo cambió todo.
¡Lleváoslo!
Majestad.
¿Qué has dicho?
El pueblo necesita sentir bondad.
La verdad, no recordaba que fueras tan obstinada. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella.
Te observo y únicamente quiero ser la más hermosa del reino.
La reina es malvada, debes huir al bosque.
Mis padres siempre decían que este bosque era un lugar mágico. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Esperad, esperad!
¡Un ser humano!
¿Qué creíais que era?
Nada.
¡Un fantasma!
Bé, aquesta és una nova adaptació, que no sé quantes porten ja, de Blancanieves, el conte de Walt Disney, dirigida per Mark Webb. Aquest cas és una nova versió amb imatge real, diguéssim, o sigui, no són dibuixos, sí, animats, encara que hi ha molt efecte digital i hi ha efectes que semblen dibuixets, semblen els animalons del bosc i tal, semblen com si fossin dibuixets, però no, és animació digital. I bé, és una pel·lícula que té dividida com la crítica, perquè he estat llegint, i llavors hi ha gent que la troba, o crítics que la troben que està molt bé, que està ben trobada i tot això, no? I altres que la posen a parir de totalment innecessària, que no fa falta, que a més amb aquesta correcció política actual que hi ha a Estats Units en certes pel·lícules fan que la pel·lícula, doncs, vull dir que no tinguin sentit certes coses. Per exemple, una cosa que està molt discutida és que el fet dels nans siguin nans digitals, o sigui, recreats digitalment, no? Que no hagin utilitzat actors nans per fer personatge de los siete nanitos, no? També l'elecció de la Rachel Zegler, que té un aspecte llatí, té un aspecte, diguéssim, no és la Blancanieves a l'uso, com diu el nom, Blancanieves, perquè és molt blanc i molt pàlida, no? Aquí pues, té un to de pell més càlid, podria ser, no? O sigui, no és fidelina a el que seria el conte. I potser el millor de tot és la reina, no? La dolenta, que és la Gal Gadot, que és una gran actriu. I aquí, veient el trailer, ja veus que té un pes importantíssim, sí, no? Bé, pels amants del conte, pels amants dels remakes, pels amants de que volen veure què s'ha fet aquesta nova versió de Walt Disney i de les cançons, perquè també té cançons. Algunes crítiques parlen de cançons insípides, no? Però, bueno, no ho sé, o sigui, jo si a cas la veuré quan la facin a Movistar o una d'aquestes plataformes. Ah, i sí, per això, perquè ho hem vist moltes vegades, dius, escolta, és que n'hi haurà una pel·lícula que ja he vist. Jo crec recordar fa uns anys una versió que va fer també d'acció real, que em va agradar força, amb l'actriu de Mad Max, que ara no em surt el nom, m'he quedat en blanco, es diu el nom a l'actriu. Bueno, ja ho buscarem més tard.
De l'última pel·lícula?
Sí, de Blancanieves, una versió que vam fer fa uns anys i que estava molt bé i em va agradar força. No sé si era Reina Oscura o per l'estil. I aquesta era bastant fosca, aquesta. I bueno, aquesta Blancaneus, doncs no sé com serà. Vull dir, no... l'aspecte està ben facturada i té bona pinta, però jo no sé si això, no? Si valia la pena tornar a fer una pel·lícula de Blancanieves. Per tant, anem a la següent. Anem a la següent, que sí que té bona pinta.
Charlize Theron, et referies?
Charlize Theron, sí, això mateix, no sortia el nom. Com
no
es deia aquesta Charlize Theron?
Aquí posa
Potser
Blancanieves i la llegenda del cazador.
Ah, aquesta. Aquí, aquesta.
Charlize Theron, Chris Hemsworth, que aquí també és molt pel·lícula. Conegut. 2012.
Deus, a mi aquesta em va agradar força i és bastant fosca i bastant fotuda aquesta pel·lícula, i aquesta em va agradar força, i que Charlize Theron està espectacular, no? Vinga, anem a la següent, que és Novo Caín.
Som-hi.
Bueno, ¿quién eres?
¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal, pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor. ¡Hey! ¡Ahí está!
¡Ay, Dios! ¡Eres un superhéroe! No. ¿Puedes sentir esto?
Sí que siento algo, la verdad. Lo de anoche fue impresionante.
¡Todos al suelo! ¡Abre la caja fuerte! ¡La poli se ha adelantado! ¡Necesitamos un rehén! ¡Andando!
¡Oh, Dios! ¿Pero qué hago? Dime dónde está Sherry.
¿Has disparado alguna vez?
Seguro que son de tercer grado, así que deberías echarte agua fría. Tío, ¿estás bien?
¿Por qué no llamas a la policía?
Se creen que soy culpable.
Homicidio, robo de vehículo.
¿Sabes lo que es llevar toda la vida para conocer a alguien? ¿Alguien que le dé sentido a tu vida? ¿Esperarías a que otro la salve? ¿O lo harías tú mismo? ¿Qué cojones es eso?
¡Pilla! ¡Ay! ¡Perdona! ¡Da igual!
¿Qué te ha pasado en la cara?
Aquesta pel·lícula és una ira de olla total, dirigida per el Dan Berg i Robert Olsen, i és una acció, és una pel·lícula que és una acció, és un thriller brutal, plena d'humor, salvatge, gore, gamberra, passada de voltes, esbusserrada, i que té com a prota el Jack White, que és el fill de Dennis White, que coneixem de la pel·lícula, millor dit, perdó, de la sèrie The Boys, ¿vale?
Ah, sí, sí.
I també surt el Ray Nicholson, que és el fill de Jack Nicholson. Per tant, tenim una pel·lícula on surten dos fills de dos actors famosos de Hollywood, no? I ella és la Amber Mindhunter. Narra la història d'un tio, el Jack White, que el que li passa és que per un defecte genètic, que no sé si és un defecte o no, però una virtut, no sent el dolor. O sigui, ja li pots matxacar, fer-li talls, matxacar-li la mà, el que sigui, que ell és, no té dolor, o sigui, no té pena ni té dolor físic, ¿vale? I aleshores ell és una cosa que sempre ha estat com introvertida d'ell, ell és molt introvertit, mai ha volgut fer ús d'això perquè patia bullying a l'escola, però quan coneix una noia al treball s'enamora, bueno, té una relació amb ella, i a poc temps hi ha un atracament al banc i la fan hostatge a la noia, llavors ell la vol salvar. Clar. I intervé. I a partir d'aquí ja tenim el lío, perquè mora gent amb aquesta acció de salvar la noia, i és el culpable, bueno, la policia creu que és el culpable, i per tant el perseguiran tant la policia com els atracadors, no? I bueno, i és una i una altra volta de torca de fer patir aquest tio, que no pateix, però bueno, li claven gabinets, fica la mà a oli bullint, o sigui, mil històries, no? Llavors és una pel·lícula d'hiperviolència amb una clau d'humor. O sigui, és una hiperviolència que rius, o sigui, tan passada de voltes que no te la creus, i llavors fa risa, que és com de dibuixos animats, de Looney Tunes, és tan, tan bèstia, o el Correcaminos, i, no? Allò que li cauen al Correcaminos.
Sí, sí, una mica així.
Obra i aquestes coses, no? Doncs d'aquest punt, no? Aquesta violència tan extrema que és divertida, no? I bé, i d'això va la pel·lícula, no? No té males crítiques, perquè és un entreteniment de passar hora i mitja al cinema, passant-ho bé amb aquestes imatges visuals impactants d'un tio que no... que per molt que li facin coses físiques dolentes, ell, bueno, tanca en panté, no? I també...
Ni siente ni padece.
Ni siente ni padece, seria just la frase. Anem a la següent, que és algo més seriosa, que és 8.
Doy mucho valor a la pesca, ¿sabe por qué?
No.
Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
¿Y qué espera que llegue en su vida? Nuestras vidas estaban conectadas desde el principio.
Hasta el final.
És un trailer molt, molt visual, per tant, com que sí. Parlen poc, i ja explico jo de què va la pel·lícula. Que
molt això, bé, Francesc.
Per això me pagáis, no?
Exacte. Vinga. Sí, molt bé.
La pel·lícula de Julio Medem, un actor d'aquests, diguéssim, fetitxe espanyol, superreconegut, de prestigi, no? De cara a fetes que no rodava. És una pel·lícula amb un guió peculiar que narra la història de 90 anys de vida de dos personatges, que són Octavio i Adela, narrats en 8 capítols. Per això es diu 8, la pel·lícula. I aquests 8 capítols són 8 planos seqüència. Ara estan de moda els planos seqüència, per aquesta sèrie, dic, per la sèrie Adolescents, que ara tothom parla, sí, d'ella. Excel·lent sèrie, aprofito per dir. I aquests 8 planos seqüència són 8 dates importantíssimes dintre de la història d'Espanya, que comencen el 1931 fins al 2021. 1931, que és quan es va proclamar la Segona República Espanyola. Justament en la data que es programa la República Espanyola, la Segona República, neixen els dos personatges. Neixen Octavio i Adela a dos pobles molt propers de Madrid, no? A partir d'aquí hi ha diferents fets fins que es troben, i a partir que es troben, perquè estan com predestinats per trobar-se, doncs viuen junts aquesta història d'Espanya i aquests aconteixements político-socials que es definiran en capítols, i cada capítol, com deia abans, un pla seqüència. Pel·lícula amb la que surt Anna Rujas, Javier Rey, Álvaro Morte, Loreto Naulón i Carla Díez. La pel·lícula té crítiques, diguéssim, bones i dolentes, perquè algunes parlen de la qualitat tècnica de la pel·lícula, en plan seqüència, els diferents formats que utilitza el Julio Medem, però també parlen d'aquesta poètica impossible, embafadora, que moltes vegades té el Medem, aquestes pel·lícules així, d'una poètica visual i de cinema intel·lectual que a vegades s'embafa i dius què m'estàs contando, si vamos al grano, no? O sigui, per què adornes tot tant amb aquesta cosa tan així intel·lectualoide, no? I això també se critica moltíssim. A mi, veient el trailer i veient el que va la pel·lícula, em recorda una altra de Medem de fa uns anys, que hi ha Los Amantes del Círculo Polar, que narrava, sí, la història dels personatges Anna i Otto, no sé si la vas veure en un moment. I també és aquest personatges que es troben, que estan, diguéssim, predestinats a estar junts, no? Es separen, tornen a trobar-se. Doncs, bueno, aquesta sembla ser algo semblant, però aderezada amb aquests aconteixements històrics de la història d'Espanya en 8 capítols, no? Del 31 al 21. 90 anys de la història d'Espain, quasi nada.
Déu-n'hi-do.
Bueno, pot estar bé, pot estar bé.
Sí.
I això, sí, sí, és una, sí, és una rebatada història d'amor i amb història d'Espanya i també de la política d'Espanya, no? Pot estar interessant.
Pinta bé, pinta bé.
Anem a la següent, que és la rècord de la setmana, que està força bé, encara que no es partirà coets ni m'entusiasma, però sí que em va agradar, que és Presence.
¿Qué se siente?
¿Qué se siente de qué?
Nunca se me ha muerto nadie.
Da miedo. Y no para.
No te entiendo.
Es como si el suelo se abriese. Caes en un agujero. Estás rodeado de barro y no hay salida. Te preguntas dónde está. Te preguntas cómo sería estar allí con ella.
Aquesta pel·lícula que sembla que fa por i no fa tanta por. Ja t'ho dic ara.
Ostres, jo, Francesc, ja estic. Sí, no sé com dir-te.
No, doncs és un tràiler molt ben parit, però no fa por. Fa més por el tràiler que la pel·lícula, ja t'ho dic ara.
Vale.
La pel·lícula té una idea molt xula de Steven Soderbergh, que és un director que sempre li agrada innovar i ha barrejat el cinema comercial amb el cinema més experimental, de formats, de tècniques. I aquí té una idea molt brillant, que és que narra una història de fantasmes, ¿vale?, que és Presence, la presència, no? Però és tota l'estona és el punt de vista de la presència del fantasma. O sigui, aquesta càmera que veiem al tràiler, que va veient les coses, que quan comença la pel·lícula tothom creu que és una càmera narrativa, una steadicam a l'uso, no?, que narra, pues, bueno, el que està passant a la casa a l'inici, que és quan arriben els compradors i veuen la casa i la venedora fa la transacció de venda de la casa, no? Tu creus que allò és una càmera, diguéssim, això, que està narrant el que està passant a la pel·lícula, però de seguida no veus i perceps que no, que allò és el fantasma, que és el fantasma que està a la casa, dins d'aquella casa, i va veient tot, va veient el que està passant a aquella casa. Per tant, la pel·lícula, un altre cop, tornem a parlar però en seqüència, perquè cada seqüència de la pel·lícula, abans d'un tall, és seguida, que pot durar 5, 6, 7 minuts, és un pla seqüència, perquè tota l'estona són els ulls del fantasma a l'habitació, quan s'apropa a la família que està menjant, quan s'apropa a un dels fills, quan s'apropa i va narrant. Tot això amb una òptica molt, molt oberta, una òptica angular, que veus tot, tota l'estància, veus tota l'habitació, i per tant no hi ha tall de muntatge. Vull dir, si veiem un primer pla és perquè la càmera, que és la presència, s'apropa d'un pla general de la família menjant a un dels que menja, que és un dels fills, i s'apropa fins a la seva cara. Després s'allunya d'ell i tornem al plano general, i llavors s'apropa un altre que diu alguna cosa. Tot això és el fantasma que s'està mirant, que està observant. Aleshores narra la història d'una família que arriba a una casa i aquesta casa té una presència, i aquesta presència, mica en mica, la va percebent la filla de la casa. Mica en mica va notant que algú l'observa, que algú passa, que se sent observada, que algunes coses s'han mogut de lloc, que el fantasma pot moure coses de lloc, no? I si un llibre està sobre la taula pot fer que caigui a baix, no? Llavors s'està dutxant i quan surt de la dutxa el llibre està a baix, quan abans estava a dalt, a l'escritori. Va veient coses estranyes. No direm quina és la presència i el que passa a la pel·lícula. Simplement, mica en mica se va mascando la tragèdia. Tu vas veient que mica en mica allà algú passarà. Què passa? Que el ritme de la pel·lícula i el tempo de la pel·lícula és molt lent. No és una pel·lícula de terror a l'ús, que hi ha sustos importants, que hi ha una dinàmica de muntatge molt picat. Aquí no, aquí tot és pausat, és aquesta steadicam que obre cada seqüència i s'apropa als personatges que ja saps a l'inici de la pel·lícula, no, però més endavant veuràs que és el fantasma i veuràs, mira, a veure què va haver el fantasma avui, no? I veus com el fantasma va observant, els va mirant, va jugant amb ells, no? I veus que hi ha alguna cosa que el fantasma vol comunicar a aquesta noia i fins al final, fins a aquesta filla de la pel·lícula, no? Que ella sí que diu que sent coses i percep coses i ningú la creu, per suposat, i sobretot el germà gran menys encara, no? Sempre està a la guerra amb el germà gran. I la pel·lícula té aquesta, diguéssim, aquesta atmosfera que et va atrapant, com diu el tràiler, no pots deixar de mirar-la, però sí que és cert que aquest recurs, que a l'inici és molt xulo, a mi a Sitges, el que em va passar, i comentant la jugada amb altres companys que anaven allà, ben coincidir el mateix, que arriba un punt que passat mitja hora ja t'avorres. O sigui, l'efecte sorpresa de l'inici, de que tota la pel·lícula estigui narrada des del punt de vista del fucking fantasma, arriba un punt que dius, bueno, ja està, o sigui, vull un muntatge més habitual, vull una pel·lícula més habitual, perquè això arriba un punt que ja aquest recurs sí que és innovador en un inici, però que al final, com dius tu, acaba cansant una mica. Però sí que és cert que em manté, no diríem intranquil, però sí a un curiosit, seria la paraula, de veure què dimonis està passant i què dimonis és aquest fantasma i què dimonis vol aquest fantasma, aquesta presència. Per tant, en conjunt podríem dir que sí, que aguanta bé fins al final, perquè estàs allà desitjant a veure què passa, però sí que el recurs per força, però és suficientment fort perquè et mantingui fins al final. I també diré que al final és, per mi, és el pitjor de la pel·lícula, ja t'ho dic ara.
Ostres.
Que per mi és un final patillero, que dius, que és Steven Soderbergh, que t'has tomat, que t'has fumat. Vull dir, és un final que dius, és un recurs totalment innovadors dins d'aquest cinema de terror i de fantasmes, però que dius, entrem en una nova era de fantasmes, podríem dir, està i podo leer, no? Que comentat amb altres companys d'allà, vam coincidir tots que això, que era molt patillero este final. No va trobar ningú que digués, ostres, que original al final. No, és una cosa que dius, és original, sense cap mena de dubtes, però que dius, tanto rollo pa esto, i ara me sales con estas, saps què vull dir-te? Però és un bon exercici cinematogràfic, original, arriscat, i per tant la recomano i li poso un 7 a la pel·lícula.
Molt bé. És difícil aportar una novetat, no?, dins d'aquest gènere que s'ha explorat tant també, i dins del terror. Francesc, que ens quedem sense temps, tenim
meva,
un minutet
este,
i com...
Eh?
Avui has parlat
este
molt.
L'ascensor està espatllat. L'ascensor per la calda...
Hem parlat de moltes coses, però ens quedarem aquí per donar-li a l'ascensor el protagonisme.
Bueno, doncs
que
la setmana que ve comencem per l'ascensor.
Vinga,
a veure si s'ha reparat, ja està operatiu i podem parlar de l'ascensor.
Doncs quedem així, Francesc, moltíssimes gràcies.
Vinga, tu, petons.
Que vagi molt bé.
Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí... Martes no.
Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado.
De la música del segle passat.
Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
Són 2:15.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. Els comerços del Prat també es podran bonificar la taxa de residus tal com poden fer actualment les llars i